Ràdio Tiana, les notícies.
Els Tres Tombs hi tornen amb més pes. Des de l'associació Tres Tombs Tiana creuen que la festa ha guanyat acceptació des de que són una entitat. Asseguren que ha valgut la pena, ara treballen per poder ser més grans. Creix la preocupació a les escoles pel ciberbullying. Els Mossos d'Esquadra alerten que l'assetjament a través de les noves tecnologies té conseqüències molt greus. La demanda de xerrades de prevenció ha augmentat. El Centre Cultural i Esportiu Tiana juga contra el Liverpool amb el record de la derrota de la primera volta. Aquest equip va guanyar els tianencs per 9-0 i ara volen venjança. El bàsquet Tiana juga contra la Unió Esportiva Montgat en un duel que es viu de manera diferent per ser el derbi. Ha valgut la pena. És la primera valoració del president de l'associació Tres Tombs Tiana, que es va donar a conèixer fa un any amb la celebració de Sant Antoni Abat. Francesc Naular assegura que des de que són una entitat tenen més acceptació i més pes, sobretot a l'hora de buscar empreses que hi col·laborin o esponsorització. Fins fa un any s'havia organitzat a través d'una comissió i de voluntaris que s'hi volien implicar.
El tema d'una associació és lluitar per una festa o per un acte que simpatitzes. Tots aquests actes costen cèntims avui en dia, doncs, perquè la gent es traslada en cotxe, les coses valen cèntims, vam mantenir-los també, i després la gent per l'organització. No? Del que es tracta, del que ens agradaria fer, són no basant-nos ara més en l'acte en si dels Tres Tombs, sinó d'anar fent altres actes durant l'any per poder preparar aquests Tres Tombs.
El proper objectiu d'aquesta associació és el de buscar noves persones que s'hi vulguin implicar. De moment, només són tres membres. El seu president, Francesc Naular, és fill d'una família que fa molts anys que participa en l'organització d'aquesta activitat en municipis com Badalona o Tiana. Ell ha mantingut la tradició i espera trobar més tianencs amb aquesta implicació.
Tan punt s'acabi aquesta passada, m'agradaria fer un ple o cridar a fer una crida, que tota la gent que simpatitzi amb aquest acte, tant sigui perquè li agraden els cavalls, per la tradició, per la cultura, per qualsevol motiu, o simplement perquè tingui idees que presentar, o queixes, pues fer una crida a l'Ajuntament, una petita reunió, i que es puguin exposar i mirar de tenir en compte per millorar-ho, sense cap dubte.
Naular recorda que aquesta festa ha passat per etapes molt diferents al poble. En l'actualitat la defineix com una celebració més petita, tot i que valora positivament que continuï fent-se. Reconeix, però, que entre mitjans dels anys 80 i mitjans del 90 les passades feien molt de goig. S'havien arribat a concentrar més de 150 cavalls al centre del poble.
Abans, o sigui, en primera, però abans la gent tenia el cavall a casa. Fa 10 anys jo tenia els cavalls al Prat d'Ventura. Llavors sortia de l'Ona, vull dir, ja hi havia cavalls. Aquí a Tiana hi havia cavalls. Hi havia cavalls aquí, hi havia cavalls al Marram, hi havia cavalls a Canyet, hi havia cavalls a... Vull dir, amb poc trajecte feies molta pinya. Vull dir, perquè hi havia gent, cavalls que treballaven al camp, que aquell dia es guarnien i es portaven a beneir, i hi havia gent de fora que tenia peles per pagar-se un camió i venien des de Girona. Vull dir, a Badalona ha hagut d'haver 300 i pico de cavalls. Aquí a Tiana jo recordo anys de 150 i 170 cavalls.
Enguany, la major part dels cavalls que passejaran per Tiana seran de propietaris particulars. Això sí, l'associació Tres Tombs també ha convidat els animals de les hípiques de poblacions veïnes com Alella o altres municipis del Maresme i el Vallès. Ja fa un mes que hi treballen de valent, diuen que amb els últims preparatius la festa arribarà al poble aquest diumenge 1 de març. Comptarà, com ja és tradicional, amb l'esmorzar de carreters, els Tres Tombs i la benedicció de les cavalleries i els carruatges. La sortida d'aquesta rua es farà des del camí del d'Alella. Les tres passades de Tiana, però, no són les úniques que faran aquest any. Els membres de l'associació Tres Tombs ja han participat a la celebració de poblacions com Badalona o Alella. A més, tenen previst visitar municipis com Sant Fost de Campsentelles. Els Tres Tombs és una tradició que té a veure amb les festes de Sant Antoni Abat, el protector dels animals. Tot i que la data oficial és el 17 de gener, arreu de Catalunya les celebracions es desenvolupen entre els mesos de gener, febrer, març o fins i tot a tocar de l'estiu. El nom d'aquesta festa té a veure amb les tres voltes que els cavalls, els carros i els animals dels veïns fan per cadascun dels pobles. La tradició marca que es faci al voltant de l'església, ja que aquestes passades acaben amb la benedicció dels animals.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Sembla que molts ja tenim la paraula bullying interioritzada dins el nostre vocabulari. Amb les noves tecnologies, però, apareix un mot nou, el de cyberbullying. Fa referència a l'ús d'internet, al mòbil o als videojocs online per assetjar psicològicament altres persones. Avui en parlem amb experts que treballen al costat de persones que pateixen aquests problemes i que formen els joves per evitar que es produeixin nous casos. Avui, doncs, estem acompanyats a l'estudi de Ràdio Tiana amb els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Bàsica de Premià de Mar, de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat, l'Esther i la Sílvia. Benvingudes.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest mes de febrer ha estat el Dia Internacional d'Internet Segura, una jornada molt recent. Creieu que cal marcar aquesta data al calendari? És important avui en dia?
Bueno, és important perquè internet ens ha sobtat una mica els més grans i els petits neixen amb això i és un tema que no cal oblidar. Ens ha obert una finestra al món des d'on es poden fer moltes coses i a vegades ens oblidem que això existeix i que hi ha riscos també.
A més, és l'era de les TICs, les tecnologies de la informació i la comunicació, i des de Mossos d'Esquadra, des del 2008, s'està treballant en formació a escoles, a entitats com pares i mares, fins i tot docents, per prevenir situacions i riscos que ens podem trobar relacionats amb les xarxes socials i amb internet en general.
Ara en parlarem perquè, de fet, cada mes veniu a portar-nos algun consell, parlem de temes diversos relacionats també amb l'època de l'any, però sempre acabem, sempre té alguna relació amb internet. Si parlem de robatoris doncs, que no publiquem a les xarxes que marxem de viatge, sempre hi ha alguna cosa relacionada, no?
Sí, perquè, com dèiem, és un món paral·lel, no? en el que vivim. Està tot al núvol i tot es pot arribar a... Bueno, pot acabar en aquest sentit en internet, en tots els àmbits.
Sí, la revolució de la comunicació i que hagi arribat internet ha canviat tots els aspectes socials a tots els àmbits, els adults, les feines, els estudis i evidentment els joves són natius digitals, no és el nostre cas i per tant... Tot es reflecteix en el món virtual que tothom té, no? Aquest paral·lelisme que deia la Sílvia, no? Del món real i el món virtual que a vegades es fusionen. I per tant, és normal que sempre també acabem parlant de que tot es trasllada una mica a el que és internet.
Bullying sembla que és una paraula més recent, però de fet ha existit tota la vida, no?
Sí, el bullying no deixa de ser l'assetjament escolar que s'ha patit des de sempre, que... tothom ho recordarà, no?, de la seva època de l'escola. El que passa que ara sí que li posen aquest terme en anglès i després, com tu deies, el ciberbullying. Uh-huh. Perquè molts estem trobant ara que molts d'aquests bullings es traslladen, com dèiem abans també, perquè són mons paral·lels, es trasllada a les noves tecnologies, a internet i a les xarxes socials, de manera que la persona que és víctima pateix molt més perquè molta més gent se n'assabenta que aquest bullying existeix. Es dura 24 hores al dia. Ara ja no es plego a les 5 de l'escola i aquest bullying me'l deixen de fer, sinó que agafo el mòbil, agafo la tablet, em connecto a l'ordinador per totes les vies. O abans sorties de l'escola i aquest bullying desapareixia. Ara a les activitats extraescolars també es trasllada, perquè com tots estan a internet, se n'estan assabentant que això existeix. Per tant, per la víctima és molt més perillós, fa més mal.
Fins i tot es parla dels videojocs online.
També. És una altra de les vies que s'aprofita per portar a terme també aquest tipus d'assetjament.
I la diferència entre el mobbing i el bullying, perquè són aquestes paraules noves...
Sí, bueno, a vegades
hi ha confusions,
exacte,
no?
Sí, perquè s'assemblen i bueno, el mobbing seria l'assetjament que pateixes dintre del món laboral i el bullying estem parlant de l'assetjament a dintre del món escolar.
Mhm. Sempre, doncs, el bullying és dins l'escola. Mm-hmm. I el ciberbullying, doncs, també relacionat amb els companys de l'escola, no?, amb persones de la mateixa edat.
Mm-hmm. Joves, adolescents, també pot ser que, com deia la Sílvia, es traslladi pues, aquestes activitats extraescolars que fem, però sempre dintre l'entorn de l'adolescència i dels joves en general.
Pot tenir conseqüències greus per la persona que pateix el bullying o el ciberbullying, no?
molt greus, diria jo. La Sílvia explicava que l'efecte és molt més greu, doncs, perquè es trageix, és molt més exponencial, perquè dura en el temps les 24 hores. Tots estan connectats en xarxa i, per tant, amb internet és una eina que nosaltres moltes vegades amb els joves els expliquem. Pot ser, si fas un bon ús, pots ser un superheroi, perquè pots fer moltes coses increïbles, però si fas un mal ús, doncs pots ser un supervillano, no? I pots fer molt de mal, perquè, clar, es continua en el temps i, a més, es trasllada, doncs, a tot el teu entorn.
I, a part, s'han modificat també les formes, el tenir un mòbil amb moltes aplicacions que permet retocar fotografies, que permet enviar-les i fer difusió. També se'ls acudeixen coses, doncs, que abans no, potser simplement amb un bullying a l'escola no es feia, perquè no tenien les eines per fer-ho.
O els vídeos també, el fer vídeos, penjar-los i fer difusió. I, a més, avui dia que és difícil poder eliminar això de les xarxes, o que encara s'està parlant de la llei del dret de l'oblit, però encara això no és efectiu. Evidentment, les lleis aniran canviant i les mesures de seguretat, ha canviat molt internet en molt poc temps, les aplicacions i tot això ens estem adaptant com podem. Sempre anem una mica per darrere, perquè a posteriori, però això evidentment canviarà.
Té algun tipus de defensa la persona que ha enviat una foto i té aquestes conseqüències, doncs, o un vídeo, com comentaves, que s'envia, doncs, a moltíssima gent? Té alguna cosa a fer? O perquè, com dèiem, clar, la privacitat a vegades també pot ser el propi culpable, no?, el que ho ha fet.
Bueno, nosaltres sempre intentem treballar la prevenció i que siguin conscients de les conseqüències que pot tenir el fet d'enviar, doncs, un vídeo o una fotografia. Evidentment, no es pot tornar enrere. I els joves, per la seva condició de joves i adolescents, bueno, la immediatesa, l'enviar és un segon, no pensaran, i llavors és molt difícil tornar enrere. Sí que hi ha recursos, perquè els centres docents estan alertes, tots els actors de la societat estan atents per poder intentar evitar això, o quan passa, de fet, que si no s'intenti escampar, però és molt difícil. I evidentment també hi ha l'opció de la denúncia, segons quins casos, quan parlem d'un sexting o quan parlem d'alguns casos es pot denunciar, però que això es pugui retirar, o que tu tinguis la seguretat de que això ningú s'ha guardat una còpia, a on pot haver arribat, avui dia és
impossible.
És impossible. No pots saber que això s'ha eliminat. Per tant, és molt important treballar a l'abans i al ser conscients de el que posem a internet.
Estem parlant de la víctima, però la persona, doncs, que s'encarrega de fer aquest cyberbullying també pot tenir conseqüències amb la justícia, amb els Mossos d'Esquadra?
Sí, sí, evidentment es pot denunciar. A vegades, doncs, els pares s'ho pensen perquè són menors, són petits, alguns d'ells inimputables, i a vegades no soluciona, no?, el problema. Llavors, però conseqüències en tenen i es pot denunciar.
I moltes vegades ells mateixos no són conscients. La falsa sensació de seguretat que dona internet, o el fet de que quan tu fas un insult no hi ha una conseqüència immediata, sinó que normalment això es destapa més tard, fa que tu t'engresquis i facis coses més greus. Perdó. I llavors a vegades tampoc són conseqüents de el que passa, però sí que nosaltres els expliquem que tot el que es posa a internet deixa rastre, i per tant tot es pot investigar. Serà més difícil o més complicat, però evidentment això ha quedat enregistrat. Per tant, han de ser conscients que poden tenir conseqüències. I a més, quan parlem de bullying, no solament, o ciberbullying, no parlem solament de l'agressor actiu, sinó també d'aquells espectadors que potser són més passius, o en trobem una mica de tot, però que també participen d'alguna forma, perquè si aquest entorn no existís, segurament el bullying no es produiria. Per tant, és una cosa que ens afecta a tots, i la nostra intenció és treballar la reflexió i la prevenció de tots els joves, que moltes vegades són conscients, però per por, per qualsevol fet, tampoc demanen ajuda o expliquen que això està passant.
Són del tot conscients, per això, tant els actius com els passius, de la gravetat del que estan fent?
bueno, saben que no està bé, el que no saben a vegades doncs és la repercussió que té la víctima, no? El fet d'empatitzar i el fet de, com els que deia l'Esther, com per exemple els espectadors, de dir, bueno, jo callo perquè no m'ho facin a mi, no? Llavors a vegades sí que són conscients del mal que estan fent, però no fan res per evitar-ho. I quan parlem de bullying i ciberbullying, cal recordar que el 80% de les famílies no saben que això està passant als seus fills, ni als fills agressors, ni als que són víctimes. I, evidentment, a l'escola a vegades tampoc se n'assabenten, perquè ho fan quan els professors no hi són. Aleshores, és difícil de detectar, és difícil que un nen ho expliqui.
També resten importància quan les coses es fan per internet a la vida real. A la vida real... Mm-hmm. Tots prenen més mesures de seguretat, tots som més conscients, perquè hi ha aquest cost emocional de que és més difícil insultar una persona cara a cara que quan utilitzes una pantalla, no? Que no hi ha aquesta càrrega emocional que, evidentment, fa que tu lluitis internament. Això fa que, bueno, no passa res, tots ho fan i es normalitza una mica la situació. És probablement quan esclaten casos com fa poc va haver-hi al 30 Minuts un programa on es parlaven de casos concrets que havien acabat, malauradament, pues, malament. Llavors és quan són conscients de la gravetat de lo que sent la víctima o de com se sent aquella persona.
Què fan els Mossos d'Esquadra per prevenir, doncs, que això no passi?
Bueno, estem fent multitud de xerrades de prevenció. Aquesta xerrada, des de que es va iniciar, ha tingut una demanda brutal per part dels centres docents, perquè probablement són els que se n'adonen o on els esclata el problema, tot i que normalment aquests conflictes sorgeixen fora d'horaris lectius, però al final la convivència dels joves al centre escolar fa que esclati un conflicte i els adults no sabem ni per què passa, ni com s'ha gestat, ni quins han estat els conflictes. I per tant es troben una mica també els professors que no saben com gestionar això, no? Aquests conflictes i com treballar-ho. Els pares moltes vegades no són conscients quan ja hi ha una denúncia, quan s'ha destapat tot el problema i potser més reclamen el fet de la denúncia.
Sí, nosaltres, a part de les xerrades que deia l'Esther als centres educatius, també hi demanem des d'aquí les xerrades també cal fer-ho extensiu a pares. Nosaltres ens oferim, el que passa que moltes vegades aquí fallem amb l'assistència als pares. O sabem que van molt liats, que tothom té feina, que té horaris, ja mirem d'adaptar-nos, però aquí fallem. I els pares a vegades no són conscients dels riscos que tenen els seus fills quan els hi compren un mòbil, i pensem que en aquesta part, com parlàvem abans amb el símil del món paral·lel, o sigui, també estàs educant el teu fill en un món real, però també cal educar-lo en el món virtual, perquè moltes vegades se sabrien aquestes coses si el seu fill està fent o patint un bullying, si hi hagués un cert control de quines xarxes socials fa servir i aleshores que està a internet. Si hi hagués aquest control, potser es detectaria abans.
Aquí, Tiana, també heu anat als centres, oi?
Sí, tant a primària com a secundària. I nosaltres sempre intentem, doncs, això, pensem que falla la formació de pares, perquè no sabem per què no hi ha motivació, els pares pensen això passa però el meu fill no, i clar, fas una xerrada adaptada al dia que no hi hagi futbol, a l'hora que sigui, perquè sabem que tothom treballa fora, i et venen 8 pares. Llavors, si tothom no treballa en la mateixa direcció, forces i cossos de seguretat, centres docents i els pares a casa, falla la família, que és una part important per reconduir aquesta situació. Falta molta formació per part dels adults. Estem a un abisme dels joves en tema de les tecnologies, i si no ens posem les piles no podràs protegir el teu fill si no tens coneixement d'allò que està utilitzant. I a internet es pot fer tot. O sigui, a vegades els pares diuen no et deixo sortir a les 9 de la nit perquè hi ha risc al carrer, però des d'internet pots accedir a tot. Pots anar al bingo, pots fer qualsevol tipus de compra, pots contactar i veure qualsevol tipus de pel·lícula, i bueno, en el fons hi ha la sensació de li dono la tablet i el nen no molesta. Llavors hem de ser conscients i aquí nosaltres ens, amb la companyia dels professors ja ens reinventem, intentem colar-nos a les xerrades de principi de curs, que és quan els pares realment sempre existeixen, però bueno, tot i així aquí encara hi ha molta feina a fer.
Potser mostren més interès als propis joves en aquest tipus de xerrades?
Sí, 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 als joves els hi agrada molt perquè és un tema que dominen, perquè és molt didàctic el tipus de xerrada que fem, perquè els demanem molt la seva opinió i hi ha aquesta reflexió, però clar, falta la feina amb els pares.
I detecteu casos en aquestes activitats que feu?
Sí.
Normalment els centres quan ja ens truquen és perquè ja hi ha hagut conflictes. Tots els centres tenen conflictes. Els mòbils, avui dia no hi ha una normativa, cada centre té la seva normativa interna i molts t'hi trobes que no deixen el mòbil, però no el deixen utilitzar, però el poden portar. Sempre hi ha algú que té. Els grups de WhatsApp estan generant molts conflictes a joves i adults. Els vídeos, són nens de 5è de primària que disposen d'un mòbil que té una capacitat wifi a totes hores i clar, un nen que pot gravar, doncs és molt guai gravar i fer fotos i enviar-les. Llavors, clar, conflictes n'hi ha i els si fos pels professors estaríem allà totes les classes perquè a més, clar, una xerrada gratuïta que és un tema que realment que afecta, avui dia importa. Tothom té conflictes, doncs els hi va molt bé. Nosaltres hem de filtrar perquè tenim 10 municipis, en total tindrem aproximadament uns 70 centres educatius entre primària i secundària.
Clar.
I al final solament faríem això i nosaltres ja sabeu que ens dediquem a molts altres àmbits i altres col·lectius, però en tenim moltíssima demanda.
A part, els centres educatius van una mica desbordats. Estem parlant de que el 2008, quan Mossos va començar a fer aquestes xerrades, potser anàvem a fer xerrades a primers d'ESO, inclús algun segon o més. Ara estem fent 6è i 5è. Què vol dir? Que són nens que tenen mòbil cada cop més joves.
Clar.
I cada cop són més immadurs. I ningú els està ensenyant com fer-lo servir, quins riscos comporta, si poden estar cometent un delicte, si poden estar sent víctimes. A internet hi ha de tot, com dèiem abans, però de tot és de tot. Hi ha drogues, hi ha violència, hi ha sexe, hi ha moltes altres coses que preocupen i que la vida real seria impensable que el meu fill estigués en contacte amb certes coses. I a internet estan...
Fins i tot ara també nosaltres ens intentem adaptar a aquests canvis de les noves tecnologies i ara fem una formació que es diu Internet Segura de Tu a Tu, on treballem amb els alumnes més grans, els de tercer, quart de l'ESO, més intensament, amb un grup més reduït, i és aquest grup el que després va fer aquestes xerrades de formació en els més petits, no? Perquè pensem que d'igual a igual el missatge arriba de forma més fàcil, ells parlen el mateix idioma i nosaltres no deixem de ser un uniforme que és el rotllo que em fot el meu pare o el profe i que a sobre no en tenen ni idea. I quan el missatge arriba d'un jove una mica més madur, que estem parlant d'un tercer o quart de l'ESO, segon cicle de secundària, el missatge arriba d'una forma més clara. I són possibles detectors també de riscos o d'alertes perquè puguem actuar. L'objectiu aquí és la prevenció, que evidentment internet és una bona eina i nosaltres la defensem, però que es faci un bon ús.
Clar. Perfecte, doncs Esther Silvia, moltíssimes gràcies per haver vingut
a
Radio Tiana.
Escolta les notícies a Radio Tiana.
Cap de setmana complicat pels equips de Tiana, mentre que el futbol s'enfrontarà a un dels rivals que més gols els ha marcat, el bàsquet torna a tenir derbi amb el poble veí, Sergi Quevedo.
El Centre Cultural i Esportiu Tiana, després de jugar 21 jornades, encara no ha aconseguit la victòria en cap partit. Aquesta setmana reben la visita del Liverpool, un rival que li tenen especial ganes. Aquest conjunt els va derrotar la primera volta per un clar 9-0. Y ahora tienen ganas de revenja, como reconoce el mismo entrenador Juan Carlos Jiménez.
Este sí que tiene que ser un partido fácil en el aspecto psicológico de motivar a los chavales, porque la primera vuelta realmente nos tiene un balapalo fuerte, importante, y es cuestión de las partes psicológicas, creo que la tengo fácil esta semana.
L'equip arriba amb una dinàmica de joc positiva, encara que els resultats no han acompanyat. Saben que tenen un rival de la zona baixa i que cal guanyar. Volen trencar velles ferides, encara que l'entrenador reconeix que ells no hi eren.
Nosotros no estábamos cuando este resultado, evidentemente, pero después de aquel resultado nos tenemos que intentar dar la cara y yo sé que los jugadores se sentiran extremadamente motivados en este partido.
L'equip ha de sumar ja els tres primers punts de la temporada, si no vol dir adeu a les opcions de permanència, que cada vegada estan més allunyades amb menys jornades per disputar. El bàsquet Tiana juga el derbi contra el Montgat. Els de Sunyol Costa se les veuen no només amb un equip del poble veí, sinó amb un rival directe per pujar de categoria. Aquest passat cap de setmana el bàsquet Tiana no ha disputat jornada, però l'entrenador ha estat molt pendent de com han anat els enfrontaments. Una jornada en què no hi ha hagut marge per la sorpresa. Sunyol Costa.
Doncs bé, és una jornada on no hi ha hagut cap derrota dels equips de dalt. S'han enfrontat Vilassar de Mar i Ripoll i ha guanyat Ripoll. Resultat que, de fet, no és negatiu per nosaltres, ja que empatem a derrotes ara amb Vilassar de Mar. Som, el que diem sempre, la tira d'equips empatats. Ara mateix som 4 amb 8 derrotes. I després doncs, bueno, tenim el Montgat, que hi juguem la setmana que ve amb una derrota menys. I a més, hi juguem a casa el derbi. Per tant, de guanyar aquest derbi, no, els empataríem, de fet. I seria un equip més empatat. I bueno, després tenim el Vilassar de Dalt, que és segon, amb 2 derrotes menys. Que bueno, ja tenim en ment atrapar-lo més endavant.
Aquesta jornada el partit és contra la Unió Esportiva Montgat, on hi ha un molt en joc, no només pel derbi, sinó per la classificació en general.
Sí, es viu diferent i sobretot nosaltres el vivim encara més diferent que ells, penso, perquè de fet en l'anada del derbi al camp del Montgat ens van escombrar totalment, de perdre per 24 punts, i no és que tinguem allò set de venjança, però sí que tenim, tant jo com tots els jugadors, moltes ganes de rentar-li la imatge a aquest derbi. A més, és una victòria que necessitem, però per treure'ns l'espina també clavada del no partit que vam, o que no vam, o del partit que no vam jugar a Montgat, perquè en cap moment del partit vam estar a l'alçada, i doncs esperem aquest partit ser-hi i poder treure una victòria a casa, que és el que ens està mantenint a dalt, els bons resultats a casa.
Ara esperen que aquest partit serveixi per tirar endavant una temporada en què cal lligar els partits a casa, al municipal.
Els Tres Tombs hi tornen amb més pes. Des de l'associació Tres Tombs Tiana creuen que la festa ha guanyat acceptació des de que són una entitat. Asseguren que ha valgut la pena. Ara treballen per poder ser més grans. Creix la preocupació a les escoles pel ciberbullying. Els Mossos d'Esquadra alerten que l'assetjament a través de les noves tecnologies té conseqüències molt greus. La demanda de xerrades de prevenció ha augmentat. El Centre Cultural i Esportiu Tiana juga contra el Liverpool amb el record de la derrota de la primera volta. Aquest equip va guanyar els tianencs per 9-0 i ara volen venjança. El bàsquet Tiana juga contra la Unió Esportiva Montgat en un duel que es viu de manera diferent per ser el derbi.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.